A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Quitem los goyat, els atacs reiterats de l'abominable os bru eslové que es cruspeix ovelles, cabres, ruscos d'abelles, fins i tot cavalls, i empaita les vaques, fa perillar la reintroducció d'aquests plantígrads al Pirineu. Només n'hi ha 43 d'ossos, però els ramaders, que també són una espècie en extinció, estan en peu de guerra. Es mobilitzen amb manifestacions i al nord de la frontera directament fan batudes amb escopetes per foragitar-los. No volen ni ossos, ni llops, ni cap més reintroducció de fauna salvatge d'esquenes al territori. Es queixen que ningú no els ha preguntat que els espavilats de Barcelona s'han quedat al manà de fons europeus, 2,5 milions d'euros d'ajudes que no arriben a la muntanya, i reclamen fer fora el goyat abans no es trobi cap excursionista o runner despistat al seu camí. Ara hibernarà i li han canviat les bateries del GPS per tenir-lo controlat, però quan desperti a la primavera tornarà l'alarma social. A la serralada cantàbrica, que és més petita, n'hi viuen 350 d'ossos. Pot un sol exemplar posar en risc 20 anys de feina per recuperar l'espècie? Avui els dels Solidaris pugem a la Vall d'Aran per intentar posar pau entre ramaders i ecologistes, amb la reintroducció d'ossos en el punt de mira i el goyat a la llista negra.
Solidaire.
Solidarni, Lluria.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som a Baixergue, el poble més alt de la Vall d'Aran, a 1.419 metres d'alçada. Aquí viuen una seixantena de persones i fins aquí hem vingut per saber de primera mà què està passant amb l'os goyat. Els ramaders de la Vall d'Aran fa molt temps que es queixen dels atacs d'aquest exemplar d'os bru al seu bestiar, però en els darrers mesos el fet que hagi atacat 27 vegades ha estat la gota que ha fet vessar el got. Per això demanen que se l'emportin, però no només això, sinó que també que s'aturi la repoblació d'ossos al Pirineu, perquè els darrers dos anys s'han triplicat els atacs als ramats i això asseguren està perjudicant la seva activitat. Som a la granja d'en José Tarrau. José, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva. Ets ramader, tens ovelles, quants caps de bestiar?
Ara en tinc 31, entre grossos i petits.
En tota una vida les haurà vistes de tots colors, però d'ossos n'ha vist?
D'ossos no n'havia vist mai cap fins que ens han ficat aquí. El goyat ens ha visitat 3 vegades i un altre, aquí no hi havia cap ovella, va tornar a saltar, va esponsar la valla i està ben amarrada, però el tio passa de tot, ho tira tot a baix. Pues salta la valla i mata 2 ovelles, en va matar 5, aquí mateix. I torna a saltar i sort perquè trobem el pèl, si no tampoc a vegades no sabrim per on havia saltat. Però sempre hem trobat pèl, a la valla sempre deixa pèl. Claro, els guardes se l'emporten i l'analitzen i saben que és el goyat. Jo no l'he vist, millor que no l'hagi vist perquè escopeta d'on tingui, si no, igual li fot un tiro, eh? Però no tinc escopeta.
Però aleshores vostè viu amb l'ai al cor.
Sí, mira, cada dia vinc a... Mira que ho digui el meu fill. Antes d'esbui estic aquí i dic a veure el que haurà passat aquesta nit.
El seu fill és el Marc Tarrau, que a més és l'alcalde de Baixergue. Vostè com a alcalde suposo que deu rebre queixes d'aquests atacs d'ossos.
Home, ens ho mirem amb preocupació perquè no sabem com ens pot afectar la presència de l'os, ja no només als ganaders, ni a les ovelles, ni al bestiar, sinó també a nivell del turisme. Si passa mai alguna cosa amb un turista, aquí haurem de demanar i reclamar responsabilitats. Aquest estiu se'l van trobar a Montgarri, 2 turistes francesos, i bé, l'experiència no va ser gaire agradable. Van sortir corrents. I aquella persona crec que no tornarà a la Vall d'Aran. Clar, cal saber quin estudi la Vall d'Aran quants ossos pot suportar. Perquè què us està passant a Barcelona als senglars? Quants n'hi ha d'haver-hi perquè no hagin de baixar el menjar a les escombraries? Doncs pot passar aquí uns anys el mateix, que potser que baixin als contenidors dels pobles. I si n'hi ha molts, doncs serà més fàcil trobar-te'l, i si no hi ha prou menjar per tots, doncs no sabem com reaccionaran. I potser caldria saber la Vall d'Aran quants ossos pot aguantar, perquè sigui, entre cometes, sostenible per tots. Se l'han trobat a la carretera del poble creuant la carretera a les 9 de la nit, tu amb el cotxe i trobar-te l'os. Bé, bueno, com pots trobar cèrvols i tal, però potser dona una sensació de... fa por, fa por.
També ens acompanya el José María Moga, que es dedica a les vaques, tot i que també té ovelles per a l'autoconsum, i a tu l'os goyat també se t'ha cruspit unes quantes ovelles, pel que dius.
Sí, aquesta primavera també va entrar aquí i em va matar 2 i un corder.
I sí, pues bueno, ell va fer pues la feina que fa cada... De tres vegades que va entrar, pues un dia una d'ell, un altre dia meua i un altre dia em va matar dos. O sigui que quan té gana, pues trenca la barana i entra dintre del tancat. Tinc una seixantena de vaques i el meu... I em dedico professionalment, o sigui que el meu negoci són les vaques. I bueno, sí que els ha fet córrer perquè algun cop hauran passat un mascle i una femella i les vaques, pues bueno, s'hi giren, perquè és igual que fiquessis un gos al darrere que, pues, que les vaques s'hi giren. I l'únic que matar, pues jo no puc corroborar que a mi me n'hagi afectat alguna. No vull dir això que el dia de demà pues, bueno, t'agafi i te'ls faci córrer i te'ls faci estimbar, que és una cosa molt probable que pugui passar, perquè aquestes muntanyes pues, bueno, hi ha penya-segats, hi ha barrancs, hi ha de tot, o sigui que és una cosa molt probable que pugui passar a la llarga. Per part de l'administració s'ha portat una mica pues, en secretisme. El sector primari és un dels més afectats que hi ha, això passa a la Vall d'Aran com al Pallars, on és una zona de presència de dos, i s'haurien de definir si realment el que es vol a la muntanya al Pirineu, si és una activitat ramadera o una activitat de lúdica de visitar animals salvatges i d'això. O sigui que de cara al futur pues, bon, s'haurien d'establir una mica de a veure el que es vol. I moltes vegades els polítics de torn no es banyen en aquest sentit. O sigui que els hi donen calés per un costat per solventar quatre coses, però a nosaltres al final no s'arriba el que no s'arriba. A veure, és molt difícil, els ossos hi quedaran. Ja de bon principi ja no es va considerar la gent del territori per opinar si volíem o no volíem l'os, va ser un consens entre França i el govern espanyol, la Generalitat i Aragó i Navarra, i aquí pues, la gent del territori poca cosa va tindre a dir. Que vull el goiat o no vull el goiat? Pues, bueno, el goiat s'ha demostrat que és un os problemàtic, pues, si és un os problemàtic, que suposo que ja ho devien saber els tècnics, que per això són tècnics, i pues, igual l'havien d'haver previst del seu moment pues, ja aquest os no ficar-lo en aquestes contades d'aquest munt del Pirineu i ja no haver-lo agafat i buscar-ne un altre os, en vez de portar aquest animal d'allà d'Eslovènia que porta més problemes que avantatges, perquè l'únic que provoquen així és un malestar entre la gent del territori i a nivell de moltes coses. Els únics que se'n senten allí gratificats són els ecologistes. Però bueno, al final si diuen que hem de conviure entre tots, pues cal buscar el punt mig. I l'únic que jo el punt mig el veig molt difícil, perquè veig una batalla molt perduda i veig que el sector ramader al final queda molt afectat i no veus un camí per on poder tirar endavant i a la llarga pues, bueno, de cada cop hi ha una decadència més forta a base dels anys d'anar disminuint explotacions.
Com ho feu per protegir els ramats? Us agrupeu entre ramaders per protegir-les? Hi ha un pastor?
Sí, aquest any jo les tenia a Casau, a la muntanya de Casau, i érem agrupats 32 ganaders. Sí, per la nit les tanquem en una tanca elèctrica i hi ha dos mastins i el crestonet i algunes cabres més van desaparèixer. Si ho ha fet l'os o no ho ha fet l'os, però no han trobat res. Ja no podem dir si és l'os, però desapareixen, han desaparegut.
Vostè ara, quan l'os goiat hiverni, descansarà més tranquil?
A l'hivern no me preocupa. El que me preocupa és la primavera i l'estiu i la tardor. Com ara mateix, a la nit les tanco allí i potser demà ja me n'ha matat dos. Que no és la primera vegada que hi havia entrat allí també. Aquí a la Vall d'Aran tenim els ossos i quartos no n'hem vist cap. Sort que mos han pagat. Quatre atacs i res més. Ni mos han fet una pista i res. Els quartos es van gastar a la Cerdanya. I els ossos els tenim nosaltres. Ells devien saber, allí hi havia més bosc que a la Vall d'Aran.
Som a l'altra banda del port de la Bonaigua, a les Valls d'Àneu, amb el Manel Arjó i el Daniel Ricou, que són d'Escalarre i d'Esterri, tenen vaques i cavalls, però...
Els dos últims, enfront del túnel de Viella, m'has de fer despenyar l'osso. I no, el goiat encara no hi era. O sigui, el problema és que hi ha molts ossos, que si els hi han anat dels mans a l'administració, com se'ls hi va anar l'assumpte dels voltors, com les daines, com els cèrvols i tantes coses. I ara sobre no tenim prou amb els ossos, sinó que encara... Volen que continuïn criant, em porten de prenyades a la banda de França, que com que aquí és carassut, evidentment, venen més aquí que no a França, perquè més milongues que ens venguen, que és impossible, i a sobre ens volen col·locar el llop, que ja és el sumum del sumum.
I tu dus un jersei amb un senyal de l'os prohibit.
Bueno, que no el volem, és que a la gent del territori no se mos ha preguntat per res, aquí me l'han col·locat i me l'estem menjant. i venen les pel·lícules que si mos paguen, que si aquí, que si allà... Nosaltres no volem que mos maten els nostres animals. Els veiem néixer a casa. I a sobre et paguen una misèria, si és que et paguen. El que vull és que, si hi ha uns ossos que estiguin controlats, que n'hi hagi pocs, i si no, que es compren una muntanya amb algun ajuntament d'aquí, que facin un ballat com demanen i que tinguin els ossets per allí. El que no pot ser és ramaderia extensiva. Amb animals d'aquests, amb predadors, és impossible.
Daniel, què els hi passa als seus cavalls?
Pues em van baixar de la muntanya i després no hi volien tornar a pujar. Suposo per alguna empaitada de l'os o alguna cosa així raro. No, mai m'havia passat i no me'l volguem. S'haurien matat abans de tornar a pujar a aquella muntanya. Tal com va matar aquella equasonta, pot ser que me l'hagués matat a mi o que me n'hagués fet espenyar tres o quatre, perquè les muntanyes aquí, com pots veure, no és que sigui una pujeta de no res, és tot o penyals o el que sigui. Un any a un noi a la Vall d'Aran li va matar les 5 o 6 que tenia cebes per tindre-les a casa, per cuidar les terres i tot. I en un dia es va quedar sense res.
No us fa por que baixi fins al poble?
Bueno, és que això passarà. I al final potser el dia que passi, la llàstima és que agafarà amb un pobre innocent. L'hauria d'agafar amb algun espavilat d'aquests que els han introduït aquí per la cara, que no viuen aquí, evidentment, que fan aquí més de turistes una altra cosa, amb un souet de nassos. Corren a final de mes i la gent del país ha fet fotre. Ja passarà. I amb el llop més. Ja passarà, ja començaran a acostumar-se a les basures. Amb el mogollon que n'hi ha, ja aniran baixant. Lo de Beret d'aquest any ha sigut un avís. Però continuarà, la cosa continuarà. I anirà més.
Us és difícil guanyar-vos la vida amb aquestes situacions? Penseu que es posa en risc el primer sector?
És impossible. Ramaderia extensiva amb predadors és impossible. A part, encara que et paguin l'animal, que el paguen el preu que volen, per primer ja mostra-ho. Home, no tenim un tio vigilant cada vaca nostra. Els vaques dels cavalls no es poden reagrupar amb un tancat com les ovelles, les muntanyes a l'estiu. Per alguna cosa van promoure la ramaderia extensiva. I promouen per una banda la ramaderia extensiva i per altra banda molt la destrossen. És inviable, econòmicament és inviable. És inviable.
Aquí abans hi havia ossos?
Quan jo vaig néixer ja em quedava cap, per alguna cosa devia ser. I abans els llops. Si aquí queda aquesta muntanya, aquest territori tan maco, perquè l'han cuidat els d'aquí. No l'han cuidat des del Parc Natural ni els espavilats de Barcelona. Ens ho han fet nosaltres. I ara venen aquí, mare, fent lleis. És com si jo em dedico a dirigir el trànsit del Port Marítim de Barcelona, que la feina meva per nada. Amb tota la bona intenció fotre un cacau de nassos. Pues és el que porten fa 25 anys, fem-nos aquí dalt. Dirigir un despatx i donar-nos pels aganates al senyor Miralles, etc. I anar fotent-nos.
Als Pirineus catalans hi viuen 25 ossos, 12 d'adults, 6 de joves i 7 cadells. Velocito, pequeñito, busca una casita, pues llega el invierno. Però només n'hi ha un que s'ha fet famós pel seu afany depredador. Parlem de l'os Guyat. En Guyat s'ha fet mediàtic perquè, a diferència dels altres ossos, no en fa prou amb menjar ovelles. Diuen els ramaders que en Guyat té predilecció per les eugues i els poltres, cosa estranya, segons els experts, entre els de la seva espècie. Però ara sortim un moment del debat per preguntar-nos: què en sabem nosaltres dels ossos? En sabríem explicar res més enllà del que ens ensenyaven els dibuixos que vèiem quan érem petits, per exemple? O del que potser hem vist en algun documental d'animals just abans de fer aquella migdiada? Per què hivernen? Poden atacar les persones? Traieu els apunts. Fem una classe pràctica amb l'Ivan Afonso. L'Ivan és tècnic de Medi Ambient del Consell d'Aran i el responsable de l'equip que segueix l'os Guyat a la vall. When I up, down, touch the ground, it puts me in the mood. Primera pregunta. Per què l'os Guyat és l'únic que porta un collar amb GPS?
El Guyat porta un collar localitzador, primer perquè es fa així en tots els casos de reintroduccions per veure l'adaptació de l'animal. Després també qualsevol os que es pugui qualificar o que pugui esdevenir problemàtic perquè hi fa reiterats atacs o per la raó que sigui, doncs és recomanable, a part d'aplicar d'altres mesures aversives que es diuen, de foragitament i així, per canviar-li les costums, doncs capturar-lo i posar-li un collar localitzador també per controlar el mateix, per saber que exactament sempre és el mateix os el que fa aquests atacs o per controlar els moviments de l'os si s'ha d'intervenir sobre ell. En el cas del Goiat, per exemple, si no hagués tingut el collar emissor, doncs haguessin anat apareixent eques depredades per ossos i hauria sigut molt difícil saber si sempre era el mateix individu o si eren diversos.
Vosaltres que el seguiu, ens podeu explicar com és un dia a la vida d'un os? Què fa?
Tenen una activitat plenament nocturna, durant el dia estan amb jassos, amb madrigueres o sobretot jassos, llocs que senzillament es tomben a dormir i es queden allà tot el dia. Durant la nit sí que realitzen bastants més moviments i més desplaçaments.
Parlem del menjar. Què mengen els ossos?
La seva alimentació principalment és herbívora i menja fruits també, sobretot ara a la tardor, però sí que hi ha una part de la dieta, evidentment, que és carnívora. I aquesta part carnívora, doncs una part l'obté de les carronyes i l'altra dels animals que ell mateix depreda.
Tenen alguns aliments preferits?
En general, cruspeixen tots els animals que poden arreplegar, diguem, animals mitjans o més petits, i si arriben amb algun cabirol, alguna cria de cérvol, tot això, tot els hi va bé, diguem. També és molt freqüent que depredin sobre ovelles.
I què fa amb les preses un cop les ha matat?
Les enterra i les custodia. I amb les ovelles, doncs, dorm molt a prop i després a la nit va allà a consumir-les.
¿A dónde van los osos?
Los osos se van a hibernar.
¿Qué es eso?
Es cuando se van a dormir durante el invierno para así protegerse del frío.
Día lleno de sol, los osos van a pasar. Cuando camina papa oso suena pom, pom, pau.
S'acosta l'hivern i aquests dies al Pirineu són molts els que es pregunten quan començaran a hibernar els ossos. Quan?
Quan gasta més energia buscant l'aliment que el que pot obtenir, doncs es posa a hibernar. Més o menys és així. I això depèn de la latitud i de la zona del món en què està. I també de l'any. Si un any és molt escàs en aliment, neve molt aviat i així, doncs els ossos es posen a hibernar una mica abans.
I durant quant temps hivernen?
Més o menys hivernen 2 mesos i mig, 3 mesos, 3 mesos i mig i així. També depèn de si és una femella amb cries i així.
Més preguntes sobre el procés d'hivernació. On hivernen?
Busca grans coves, perquè si no també mantenir la temperatura d'una cova molt gran és més difícil, i a vegades són senzillament forats a la neu que pràcticament no esgarrapa una mica al terra i poca cosa més, i ben colgat de neu, amb les cornises que es fan a l'hivern de neu, i allà li és molt més fàcil mantenir la temperatura.
I què passa durant aquest temps que estan tancats?
Durant aquest temps a l'os li baixen les constants vitals, se li atura pràcticament per complet el sistema digestiu, les pulsacions les baixa al mínim, les respiracions pel minut també arriben al mínim i gairebé no es mou i evidentment va consumint el greix que ha acumulat durant la tardor.
Última pregunta i potser la més important. De moment no es té constància que cap os hagi atacat una persona, però per si de cas, què hem de fer si mai ens trobem un os?
Si pot ser, si està prou lluny, fer-te veure, parlant amb veu alta o fer-te identificar. Pensa que els ossos tenen la vista molt dolenta, en canvi tenen molt bon olfacte i bona oïda. Si ja està prou a prop i veus que et detectarà sí o sí, doncs anar marxant amb veu alta, però que ell, quan t'identifiqui i et vegi, vegi clarament que tu estàs marxant d'ell. I en cap cas cridar si està a prop.
Si voleu saber-ne més, us recomanem el web de la Fundació Os Bru, www.piroslife.cat www.piroslife.cat.
Solidaris.
Hola, sóc en Roger Torrent, de la banda Os Bru. Abans que tinguéssim cap tema del nostre segon disc que va sortir l'any passat, quan l'estàvem fent ja teníem claríssim que el volíem dedicar a una de les osses eslovenes que es van reintroduir als Pirineus durant la dècada dels 2000, la ossa Vala. Aquest mes, els nostres amics Ran 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 han tret un disc preciós que es diu Ran de Mar i una de les cançons que més ens agraden és la de Dormies Despertes.
Despertes i totes les tempestes que de matinada han banyat el camp i ni ho senties les gotes contra els vidres petjades a la gespa i el tro seguint el llamp.
27 atacs a bestiar només els darrers 2 mesos. L'os goiat és el responsable del 40% dels atacs d'ossos arramats. No és gens habitual, aquest os és molt més depredador que la resta, un gran golafre, i té un comportament anòmal. I en això coincideix tothom, els ramaders, els ecologistes i les dues administracions que s'encarreguen de la preservació d'aquest animal, tant la Generalitat de Catalunya com el Consell d'Aran. En el que ja no es posen d'acord és en què cal fer de davant d'aquesta situació. Els ramaders i el Consell d'Aran demanen que es capturi el goiat i que se l'emportin, que el retornin a Eslovènia. I els ecologistes i la Generalitat consideren que un sol exemplar no pot posar en perill tot el programa de reintroducció de l'os al Pirineu. La polèmica està servida i els dels Solidaris de Catalunya Ràdio avui han vingut fins la Vall d'Aran per treure'n l'entrellat d'aquesta rebel·lió contra el goiat que posa en risc la reintroducció de fauna salvatge al Pirineu. Saludem d'entrada al Ferran Ferran Miralles, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat. Bona nit.
Hola, molt bona nit a tothom.
Aquest projecte de reintroducció o conservació de l'ós als Pirineus té més de 20 anys de trajectòria. En tots aquests anys mai hi havia hagut un rebuig tan fort a l'ós per part dels ramaders com ara?
Bé, el cas que ens ocupa, el que has comentat del Gullat, ha posat sobre la taula una cosa que fins ara no havia passat, que és aquesta predació sobre bestiar gros, sobre eugues. Per tant, els ossos havien fet mal amb bestiar petit, sobretot, ovelles i cabres, i alguna vegada algun poltre, algun vedell. I això és el que és potser més sorprenent, perquè els ossos no acostumen a atacar cavalls adults, i aquest, en canvi, sí que ho ha fet, i no només ho ha fet, sinó que aquest any n'ha matat 9. I això és el que no és tan normal. Tants atacs, tanta predació, i, a més, atrevir-se a bestiar gros.
Existeixen precedents d'una situació similar com la que està causant el Goiat aquí a la Vall d'Aran, en altres muntanyes d'Europa, o és un cas aïllat?
Nosaltres, evidentment, hem tingut converses amb molts altres equips de gestió de l'ós al llarg amb altres països, i també hem de dir que ha hagut exemplars que han actuat així un any o dos i després han canviat de comportament. Vull dir que, per tant, amb animals mai tot és ciència exacta ni tot és per sempre.
Si la situació no millora, aviat hivernarà, però a la primavera la Generalitat es planteja capturar l'ós i retornar-lo a Eslovènia?
No, mai hem parlat d'Eslovènia perquè aquesta no és una alternativa. El que nosaltres hem dit sempre és que hi ha un comportament predador, atípic, anòmal, digue-li, molt intens en aquest exemplar, i això és així. Com a govern, vist això, no ens tremolarà la mà, és a dir, farem el que haguem de fer i no descartem cap opció. Nosaltres el que volem és consolidar la població d'os al Pirineu, protegir l'espècie i no l'individu. És a dir, a nosaltres el que ens interessa és que el programa funcioni, que hi hagi un equilibri raonable entre ossos i activitats a la muntanya. I, per tant, aquest no descartar cap opció, aquest està decidit a fer el que calgui fer. No és una decisió en calent ni decisió d'un polític, sinó en base a un criteri tècnic, un protocol tècnic i a un consens entre governs. Per una banda, serem valents si ho hem de ser i farem el que s'hagi de fer i no ens n'amagarem, però per altra ho farem si hi ha base tècnica, ja se segueix un protocol, s'han exhaurit les diferents fases. Això és el que hem explicat sempre.
Uh-huh. Afegim a la conversa el Joan Estevez, portaveu de les associacions de ramaders d'Oví, Boví i Cavall de la Vall d'Aran. Bona nit.
Bona
nit.
Hola, bona nit.
Els ramaders de la Vall d'Aran esteu en contra de Goiat o en contra de la reintroducció d'ossos en general al Pirineu? Si per vosaltres fos, no n'hi hauria cap.
Home, està clar que si per nosaltres fos, primer que no ens ho han preguntat mai. Quan es va fer tot això, ningú va tenir en compte el sector dels ramaders per preguntar la seva opinió. Però si ens la pregunten, doncs, lògicament és que no n'hi hauria d'ossos a la Vall d'Aran, perquè no ho veiem compatible amb la funció que fem nosaltres. Una altra cosa és que una vegada ja hi són, nosaltres ara som conscients de que és impossible treure els ossos. O sigui, nosaltres no demanem que es matin tots els ossos. No som ni carnissers ni estem en aquest plan de dir que no volem ni un os. Ja ens els han ficat amb calçador, perquè ningú ens va preguntar, però ara tenim un problema que s'està desbordant. Vull dir, això no ha sortit ara. Nosaltres portem molts anys intentant afrontar aquest problema i ara sí que és veritat que té un comportament molt més agressiu que els demés, però això que diu el senyor Miralles de que abans no havien causat atacs a bestia gros, doncs no és veritat, perquè el que sí no havien fet és... El que no havia passat mai és que un os hagués tingut un atac directe, físic, contra un animal gros. Però sí s'havien donat molts casos de desbandades, de desbocar el bestiar, i una vegada el bestiar es despenya, cau pel barranc, pues llavors se'ls han menjat. Però bueno, com li dic, no és un problema ara, no és del Goiat, o sigui, el Goiat és un problema i gran que sobresurt de la mitja, però el problema ja ve de molt enrere.
Encara un altre convidat en aquests solidaris des de la Vall d'Aran, el Joan Vázquez, portaveu de l'entitat ecologista Ipsena. Bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'Ipsena heu recollit més de 100.000 firmes a favor de la permanència de l'os Goiat al Pirineu. O sigui, queda clar quin és el vostre posicionament.
Sí, nosaltres creiem que s'ha d'aplicar el principi, en aquest cas, d'innocència sobre el os Goiat. No és, nosaltres entenem que no se li poden atribuir tots aquests atacs en cavalls. Perquè això voldria dir tant o més, com ha dit el director general, que té un problema, en aquest cas de conducta, no? I que ha derivat la seva acció a una espècie molt concreta, perquè és més gran, perquè té més car, o per qualsevol raó. Cal tenir en compte que el cavall del Pirineu pesa 500-600 quilos, que té una potada de més de 30 centímetres i que justament en la resta de llocs on hi ha cavalls, sigui Astúries o sigui Cantàbria o altres zones, l'atac a cavall és molt difícil. Per tant, presumpció d'innocència, en primer lloc, creiem que no és adequat, i després no són tots cavalls adults, eh? Hi ha un cavall d'un any i mig, hi ha un cavall d'un any, no tots són adults.
Goiat, en aranès, ens han explicat, significa jove o solter. Aquest nom se li va posar precisament perquè la seva funció havia de ser ajudar a reproduir l'espècie, ja que fins a l'arribada del goiat l'únic mascle dominant que podia fecundar era l'ospiros, el primer que es va introduir aquí a la zona. Parlem de fa 22 anys, del 1997. Sabem si goiat ha complert l'objectiu, si ha tingut ja algun fill?
Està clar que sí, ell porta ja 2 anys pràcticament aquí, i així com les femelles són molt territorials, el mascle es dedica a visitar els territoris de les femelles, per tant fa molts quilòmetres, no? Però jo voldria ser un encís, perquè podia donar la sensació que ja no hi havia ossos. Quan van reintroduir a l'any 1996 no hi havia ossos, i a l'any 98, 8 anys abans de la reintroducció, la Generalitat va declarar 2 reserves, una en aquest cas a la Vall d'Aran, a l'Antecada, que està justament en aquest cas en una de les valls més importants, a l'Artiga de l'Inn, i una altra a la Vall de Bonavé, al Pallars Sobirà. Allà hi havia presència d'ossos, en una situació límit, de manteniment de l'espècie, però podríem dir que no ha desaparegut mai l'os en aquest territori.
Seu futur l'os bipolar, dolçament avalua el diagnòstic dels doctors.
Som els solidaris, som els de Catalunya Ràdio, avui des de la Vall d'Aran, per parlar de la reintroducció polèmica de fauna al Pirineu. 43 ossos estan en el punt de mira per culpa del goiat, l'os eslové especialment voraç, golafre, que concentra gairebé la meitat dels atacs a ramats. Es cruspeix els xais de ramaders com el Joan Estevez o el Joan Guitart. Saludem-lo al telèfon. És el representant d'Unió de Pagesos a les comarques d'Alta Muntanya. Bona nit.
Hola, bona nit.
Des d'Unió de Pagesos, no només demaneu que es faci fora el goiat, sinó també us pregunteu quants ossos és capaç de suportar el Pirineu. Pel que sabem, de moment tenim una població de 43 exemplars, 25 al sud de la frontera, 12 adults, 7 joves, 6 cadells. Això us sembla sostenible?
Nosaltres creiem que és insostenible i és incompatible l'agricultura, la ramaderia extensiva amb l'os. Pensem que les formes de tractar el bestiar avui és diferent. Bé, jo penso que de sortida tenim un problema greu al territori. El nostre territori, des del punt de vista ja de conservació de camps, de conservació de boscos, està totalment desendreçat. I aquí ens dona la sensació que la casa s'ha començat per la teulada. Nosaltres estem aquí entrant amb l'os quan resulta que ens hauríem de potenciar i hauríem de reforçar i hauríem de salvaguardar tot el territori, tot el que s'està perdent. En muntanyes que abans hi visquien 800 animals, 15.000 ovelles, i ara només hi viuen 1.500 ovelles, o... Clar, això ens fa perdre competitivitat. A sobre, si aquí, paral·lelament, ens hi entra l'os, estem perduts i venuts, perquè la forma que tenim actualment de portar el bestiar i de guanyar-se la vida és diferent. Nosaltres no hem dissenyat un bestiar per afrontar l'os, hem dissenyat un bestiar per fer car, per viure tranquil·lament a la muntanya, i quan baixi la tardor, doncs, vendre el vedell, vendre el corder, vendre el poltre, i tindre... I això és el que és important i el que s'hauria de ser a les nostres muntanyes del Pirineu, perquè nosaltres pensem que són massa petites per tindre que absorbir els ossos i tot el que ens està vinguent de fauna salvatge i d'espècies reintroduïdes que no són ni d'aquí.
Ens ha sorprès una dada. Segons dades de la Generalitat, l'any passat els gossos assilvestrats van matar 500 bens. En canvi, els ossos només 3. Què en penseu des d'Unió de Pagesos?
La diferència és molt important. A un gos assilvestrat se'l pot matar i ens podem defensar d'ell, mentre que de l'os l'han d'acceptar i moltes vegades ens han de mirar cap a una banda quan ens entra el remat, perquè no podem fer res contra ell. Pensem que aquestes dades són molt discutibles.
M'agradaria saber, primer, això que diuen gossos asilvestrats, vostè, senyor Vázquez, quants gossos veu asilvestrats per aquí? Que n'ha vist molts per la Vall d'Aran? Perquè jo porto 32 anys aquí i de gossos asilvestrats no n'he vist ni un. I d'ossos n'he vist uns quants.
Sí que n'hi ha.
Ah, sí que n'hi ha? Doncs pues jo no n'he vist cap, i visc aquí.
Bueno,
vostè,
jo no
on viu?
He vist cap os mai.
Però,
no vol
però perquè no viu aquí, vostè on viu?
I tu has vist ossos?
Jo sí n'he vist, més de 3 vegades. I un de molt a prop, sí. Doncs
ah, pues mira,
sí.
Has tingut molta sort.
No, molta sort no. Si vol, miri, només cal que es quedi aquí una setmana i el portaré a passejar i segur que en trobarem algun.
Joan Guitart, representant d'Unió de Pagesos a les Comarques d'Alta Muntanya, gràcies per atendre els solidaris. Bona nit.
Bona nit.
Dèiem, és més depredador que la resta, el goiat, però això el fa més perillós pels humans? Vostès tenen constància, ara deia, ens deia el Joan, que ha vist fins a 3 vegades ossos, tenen constància que el fet que sigui més golafre o més depredador sigui perillós per als humans?
En absolut. En absolut. El goiat, quan s'ha fet alguna intervenció de foragitar-lo i així, ha fugit corrents amb molta facilitat. No és un os que estigui habituat als humans, aquest que s'acosta a distàncies doncs, que no toquen, i reacciona com tots els ossos i defuig la presència humana. Altra cosa és que sigui molt caçador, que és el que ha sigut, molt caçador. Això no té res a veure amb agressivitat ni amb perill, és caçador. Això és el que és el goiat.
Miri, senyor Miralles, sap què passa aquí a la Vall d'Aran? Que aquí ens coneixem tots. Això és molt petit i tots sabem a què ens dediquem i això que està dient vostè és que no és veritat. Aquest os ha fet atacs a nuclis urbans. Jo no estic dient amb això que vagi a atacar una persona, però el dir que és impossible, això no és veritat. A Itàlia no fa molt va haver-hi un atac a un senyor gran, a les Dolomites, que estava passejant el seu gos i va tenir una trobada amb un os fortuitament i va rebre un atac. Aquí a la Vall d'Aran, al començament de la introducció, perquè vostès li diuen reintroducció, però és una introducció, perquè no és un os autòcton d'aquí, va haver-hi un altre atac amb un caçador aquí. I no és que l'os anés a atacar la persona. Hi ha trobades fortuites, són animals, i sí que és probable que passi alguna cosa.
Jo discrepo, l'os bru està representat a molts territoris, el nivell d'interacció amb humans és pràcticament inexistent. L'escenari més perillós que et pots trobar és el d'una femella amb cadells, com va passar aquest estiu, i la ossa ni va atacar ni va fer cap comportament en aquest sentit anòmal. Podem intentar allò posar la por al cos perquè, mira...
No, la por no.
Però no té,
jo por no en
cap,
tinc, miri.
No, però no té cap versemblança això
jo
que s'està
explicant.
Cosa,
jo por que hi vaig cada dia a la muntanya, no en tinc. Però vostè em sembla que sí que va passar por quan va tenir la trobada de l'os amb el turista francès, perquè per no tenir pos vostès, van muntar un protocol de 3 helicòpters, hi havia Mossos, hi havia pompiers, hi havia bombers de la Generalitat, hi havia el cos d'agents rurals, hi havia fins a gendarmes. Jo no en tinc de por i vaig a la muntanya cada dia i me'l trobo, però vostè em sembla, o el que està per sobre de vostè, o el que està per sota, algú devia passar molta por per fer arribar aquí tot aquest desplegament, quan resulta que era impossible que hagués sigut un atac.
Jo crec que ens hem d'això, senyar la realitat. L'ossa bala, que li acusen d'haver atacat el 2008 un caçador a l'est, és mentida, és una falsetat autèntica.
Però vostè què diu?
Per què? A veure, deixem acabar que jo t'he respectat el teu tot. El caçador estava fent una batuda de porc senglar, la ossa es va trobar al mig, va sortir corrent, i justament el passadís on va sortir, el caçador es va espantar, va començar a cridar i el va apartar, no el va atacar. El caçador va baixar amb el seu propi peu a l'est, caminant. Per tant, si t'ataca un os, no baixes, te quedes allà.
Vostè anava
amb ell. I en segon lloc, França no ha signat el protocol, ni el pensa signar aquest protocol, quan nosaltres considerem que és vital que França, que és un element vital en la reintroducció de l'os, en aquest cas ja estigui. Perquè considera que un os se l'ha de considerar perillós i s'ha de poder activar un protocol d'expulsió si és un perill per les persones, no perquè en aquest cas mengi animals, que no es tracta de que ho faci, però aquí falta aplicar més mesures de prevenció, que en alguns casos no s'han aplicat prou.
Quines estan aplicant? Per intentar evitar més atacs, s'intenta reeducar l'os amb mesures dissuasives que li treguin les ganes, ho dèiem, de seguir menjant cavalls, per exemple, però no sé si funciona.
No menja cavalls, fa un mes que està aquí, no ha menjat cap cavall, ni un sol cavall. Sí, sí. En un mes, hagués tingut l'oportunitat de menjar algun cavall. Ha atacat, que jo sàpiga, dos ovelles, que és la cosa més normal. Segurament, en alguns casos, ovelles poc protegides.
Si anem a fer un debat, o el fem seriós i parlem de coses de veritat, o sigui, jo tinc coses a fer, deixo aquí els auriculars i me'n vaig, que tinc que obrir un negoci.
Per què no és seriós aquest debat?
Aquí, que el senyor Joan Deizema estigui dient que l'os no s'ha menjat cavalls, quan hi ha atacs a cavalls amb uns talls
ara,
al cap de més d'un centímetre de profunditat, això d'aquesta temporada, li vaig ensenyar les fotos a vostè, que vostè digui que només han sigut dos ovelletes,
Jo no t'estic
dient.
El
primer li diré,
això,
què passa? Que, val, que, no que un cavall val més que una ovella.
Però que no m'escoltes.
No, sí, sí, l'escolti.
Jo t'he dit que fa un mes que ha estat, un mes ha tornat.
I està dient barbaritats. Bueno, i jo, per seguir sentint coses que, no, que són...
Quines són les mesures de dissuasió?
Nosaltres basem les mesures de prevenció especialment amb l'agrupament de ramats. I això amb l'oví està funcionant, la veritat és que molt bé. Tenim unes diferències abismals entre quan el ramat està agrupat i protegit 24 hores i es tanca la nit i això està funcionant, o quan el ramat no està agrupat i no està vigilat. Els danys, com es deia fa un moment, que s'estan tenint amb bestiar menut, doncs bàsicament i principalment és perquè el bestiar no està agrupat i vigilat. Si això fos una cosa que se li fa pagar al ramader, diries, mira, és un cost addicional que tenim, però és que l'administració això ho ofereix gratuïtament i durant 5 mesos quan el bestiar és a muntanya i a més amb uns resultats provats.
El rebuig aquí a la zona és tan fort a Los Goyat que aquest estiu alguns ramaders, companys teu, Joan Estevez, del nord de la frontera, han arribat a muntar batudes amb escopetes per fer-lo fora. Això aquí, a les muntanyes properes a Luchon, no va funcionar, no el van trobar, però serà una mica com si fos el sometent a prendre's la justícia pel propi compte.
Jo li diré una cosa. Dels que estem parlant aquí, a la taula, el senyor Vázquez, igual que el senyor Miralles, tenen un sou. Tenen un sou i ho trobo perfecte. El 90% dels ramaders de la Vall d'Aran, com jo, perdem diners. Perdem diners per fer la ramaderia perquè no ens hi dediquem íntegrament. O sigui, jo ara, quan surti d'aquí, vaig a obrir el meu negoci. El 90% dels ramaders de la Vall d'Aran som gent que tenim una petita explotació de ramat, que ho fem per tradició, ho fem per romanticisme, ho fem per mantindre el nostre patrimoni. Situa sobretot l'esforç que estàs ficant, de les hores que hi perds, dels diners que hi perds. El senyor Vázquez parla d'ovelles i de cavalls com el que parla de cadires i taules. O sigui, no, va matar dos ovelles i tal i qual. O sigui, dos ovelles valen més que un cavall pel ramader que porta 10 anys cuidant aquella ovella. O sigui, el arribar a tenir un bestiar de qualitat, quin preu té? No té el preu d'una indemnització que es fa. El senyor Miralles parla de reagrupament. Estem tots d'acord i és evident que si tens el bestiar reagrupat amb un pastor, tindràs menys atacs. El tema del reagrupament és que si totes les ovelles de la Vall d'Aran van a una muntanya perquè no hi ha prou bestiar per fer 10 reagrupaments, tant de bo hi sigues, van totes a una. El problema és que queden més de 10 muntanyes, moltíssimes més, queden totes les valls per pasturar. Això significa malesa, significa sotabosc. És que no es pot caminar per la muntanya, que o segueixes el camí, els que queden, o ja no pots, perquè hi ha unes escoves d'un metro i pico que no et deixen caminar per la muntanya. I sembla mentira que aquesta gent que es diu ecologista, que diu que ells cuiden la naturalesa, tinc més de 50 amenaces de gent que es diu ecologista, dient-me de es pot dir fill de puta, perquè em van dir de fill de puta cap a dalt.
El programa de reintroducció, o d'introducció segons tu, preveu que cada vegada que un os es menja algun dels vostres animals, rebeu una indemnització econòmica per cada cap de bestiar, sí. 140 euros per ovella desmembrada, això sí. no us compensa?
Vostè té gos o gat?
No.
I vostès?
Tinc un gos.
I si jo li mato el gos i li dono 100 euros, quedem en paus?
Me semblarà una misèria.
Vale, pues ja està.
I si a més a més...
Li contesto, crec que li
contesto. Lògicament, amb això estic d'acord.
Somiant que és un os polar amb anorac i quatre peixos lligats a un cinturó daurat, i surt nedant de dins el llac.
Aquí al Pirineu tenim una població d'uns 43 ossos, però a la Serralada Cantàbrica estem parlant d'una població de més de 350. Per això volem incorporar al debat, veurem si posa pau, el Guillermo Palomero, president de la Fundació de l'Os Bru. Bona nit.
Hola, bona nit.
La Fundació Os Bru és l'ONG que forma part del projecte de conservació de l'Os Bru aquí a l'Aran i al Pirineu Català, però també treballa a la resta de l'estat espanyol i ho fa des que van començar els programes europeus per subvencionar la reintroducció d'aquest animal al territori. Parlem de principis dels anys 90. En los pueblos de la cordillera cantàbrica, donde, repito, viven más de 350 ejemplares, la convivencia del oso con la población, con los ganaderos, también comporta tantos problemas como aquí.
En su época, en su momento, por su puesto que tuvimos los mismos problemas. Lo que estoy escuchando en esta mesa refleja algo que ocurre en Norteamérica, en toda Europa, que es la dificultad de convivir con los grandes carnívoros. Aquí tenemos, además de 350 osos, en el mismo hábitat tenemos unas 70 manadas de lobos. También tenemos una ganadería extensiva que todos queremos que no se pierda, que tiene muchos problemas ajenos a estos predadores, pero que estos predadores pues ponen la guinda de la incertidumbre y de las molestias a los ganaderos de extensivo. Claro que tenemos los mismos problemas y claro que debatimos mucho sobre ellos. Aquí ya llevamos mucho tiempo hablando de estos temas y ya está aceptada la presencia del oso. Incluso ya se van viendo los aspectos positivos de la presencia del oso en la cordillera cantábrica. Debatir ahora sobre la presencia o no de los osos, yo creo que es inútil. Los osos van a seguir estando ahí y todos queremos que siga estando ahí la ganadería de extensivo. Sigamos en las líneas, en los cauces positivos que ha abierto el Piros Live, con buenos resultados. Vamos a sentarnos entre todos a mejorarlos, pongamos en valor la parte positiva del oso y empecemos a aprender a convivir como hemos aprendido a convivir en la cordillera cantábrica.
Los 43 del Pirineo, entiendo, le parecen pocos, 350 en la cordillera cantábrica, aún así se considera que está en peligro de extinción, ¿verdad?
Mira, 43 osos en los Pirineos no es que me parezca poco si lo vemos con la visión solamente de Valle de Arán o del Pallars. Los Pirineos es un territorio muy amplio, con muchas opciones para que habiten los osos, con una vastedad de territorio que todavía no tiene osos, y los osos van a ir creciendo poco a poco y no se van a concentrar solamente en tres valles, se van a expandir, que es lo que hacen los osos. Aquí tenemos 350 osos, queda cordillera por habitar. Los osos están recolonizando nuevas zonas, nadie se rasga las vestiduras, claro que hay problemas y se solventan.
Guillermo Palomero, president de la Fundació de l'Os Bru, gracias por esta aportación, por esta visión desde Cantabria. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches, y mis excusas por no poder debatir en català.
No, ningún problema, més faltaria. El que falta és diàleg. No parlen vostès, ecologistes, ramaders i polítics? Els ramaders us heu reunit un parell de vegades amb la Generalitat i amb el Consell d'Aran. Què n'ha sortit d'aquestes trobades?
Jo crec que falta diàleg. Qualsevol país, hi ha una directiva europea, un acord europeu, que en aquest cas obliga a les parts a crear taules de diàleg en el moment en què hi ha un conflicte de caràcter ambiental. Per què no s'ha fet aquí? Per què els ramaders ens hem de trobar a la ràdio? Vull dir que està molt bé que ens trobem a la ràdio, però després no ens trobem. Per tant, sí,
no, això m'està quedant clar, que falta diàleg,
ho estic notant. I una part de la responsabilitat és a la pròpia administració, no saber administrar bé els tempos. I on sembla que és important això? L'os és un animal en perill d'extinció. La llei li obliga a l'administració a tenir un pla de recuperació per qualsevol espècie en perill d'extinció des de l'any 2010. No s'ha fet cap pla. Astúries ho té, Cantàbria ho té, Navarra ho té. Per què no ho té Catalunya?
Totes les accions que pot haver amb un pla de recuperació, i de fet tenim alguns esbossos, majoritàriament s'estan fent.
No s'ha de fer el pla, no val això de fer-ho a parxes.
Podem anar amb una visió formalista, i és veritat que s'ha de fer un pla de recuperació, però també és veritat que quan mires el pla que tenen doncs, els Abruzzos a Itàlia, quan mires el que tenen a Grècia, quan mires el que tenen a França, quan mires el que hi ha a Cantàbria, quan mires el d'això, el que estem fent nosaltres és molt en la línia correcta de com es gestiona l'os bru.
Joan, no em tergiversis, t'estic parlant
de que pot donar la sensació de dir, com que falta un pla, no s'estan fent el que tocaria per la conservació i per la gestió de l'os, i amb això discrepo absolutament. L'altra cosa és el diàleg. Hem de reconèixer que, com tots hem dit, si tots, i en aquesta taula ho ha dit ara tothom en algun moment ha parlat, i tots, els quatre, que l'os està aquí i és una realitat. Per tant, a partir d'aquí, doncs, escolta, actuem en conseqüència, i en lloc de posar-hi ideologia i crispació i passar la culpa als altres, uns dient que això és els ecologistes que no tenen, els altres que al final tot és culpa de l'administració, perquè clar, al final tot és culpa de l'administració, sempre, doncs en lloc d'això, ostres, tu, siguem respectuosos, mentre fem cert debat més de cara a la galeria, de cara als mitjans, de crispació, de pancarta, d'això, no estarem parlant de com ens organitzem tots junts i com amb una mentalitat també una mica pragmàtica, doncs posem fil a l'agulla i fem un pas
més. Vostè diu d'ideologies i així. O sigui, nosaltres no tenim ideologies. És que és la realitat. Jo li faig una pregunta. El dia que pleguem nosaltres, o sigui, el dia que les famílies de la Vall d'Aran, que no ens hi guanyem la vida, li repeteixo, som ramaders que tenim altres ocupacions, pleguem, què passarà amb la Vall d'Aran? I li parlo de la Vall d'Aran perquè és on visc jo. Amb els camps que hi ha aquí nets, que és el que... O sigui, no ens enganyem. Aquí el turisme ve pel patrimoni natural que tenim. Aquí el turisme no ve a veure l'os, perquè l'os aquí, venir un cap de setmana per veure l'os, és impossible, no el veus. Aquí la gent veu perquè això està verd, perquè això està cuidat, perquè això està net. I és ni un 50% de lo que era fa 50 anys. Llavors, el dia que nosaltres desapareguem, qui vindrà? Vindrà la Generalitat o vindran els companys d'IFEMA a netejar la Vall d'Aran?
No és aquesta la
idea. No seria la primera vegada, jo no l'he vist, no ho he vist mai.
Que no m'hagis vist no vol dir res.
Escolta, no hi ha cap ecologista ni cap administració en aquest país que no vulgui que hi hagi gestió del territori i del paisatge, que no estigui preocupat per l'embosquinament general del bosc i que no vulgui que hi hagi més ramaderia extensiva. Precisament, nosaltres, que som els del medi natural i, per tant, en principi, els de la fauna, els de la fauna salvatge protegida, amb el que estem invertint, sobretot, no és amb la fauna salvatge protegida, sinó en temes de prevenció i de ramaderia.
Quan hi ha un augment dels atacs, que tots sabem quan és, que és quan els ossos es desperten de la seva hibernació, llavors és quan tots estem més crispats, perquè avui en maten un, demà passat tal, llavors tots els que són polítics i tal, sí que hi són tots. A la manifestació que vam fer, clar que hi eren els polítics en primera línia per fer la foto. Aquí el que passa és que els mateixos que diuen que volen treure l'os són els mateixos que van firmar i van ficar la mà per rebre els calés per ficar-lo. Això és el que passa, i és així de clar.
Fem un pas més, i igual que amb aquests 3 anys penso que han canviat força coses, doncs fem el que no hem fet fins ara, que és seure junts, i amb això estic d'acord, i analitzar amb xifres, i quan jo deia ideologia em referia a analitzar xifres i coses concretes i no titulars, diguem-ho així, per fer-nos, diguem-ne, la foto o per quedar bé davant de la parròquia en un cert moment. A mi m'agradaria, en sèrio, que féssim un debat sincer i sense mirar els altres, vull dir, que ens miréssim els ulls.
Falta diàleg, està clar. Ferran Mirall és director general de Polítiques Ambientals i Medi Ambient de la Generalitat. Joan Estevez, portaveu de les associacions ramaders d'Ubí, Boví, Cavall de la Vall d'Aran, i Joan Vázquez, portaveu de l'entitat ecologista Ipsena. Gràcies per rebre els solidaris aquí a la Vall d'Aran per parlar d'aquesta reintroducció polèmica de fauna al Pirineu per culpa del goiat, que és a la llista negra dels ossos i que ara ja serà a punt d'hivernar. Veurem com desperta a la primavera. Bona net, bona nit. Fins aviat.
Bona nit.
Bona nit.
La música manceix les feres, diuen, Mònica Roca.
Hola, ho necessitem, eh?
Si posem-hi música entre ramaders i ecologistes, perquè això de los goiats ens pensàvem que era un tema fàcil, però...
L'ambient es pot tallar, podríem dir, amb forquilla i ganivet,
sí, aquest estudi ha quedat un mal rotllo.
Parlem d'altres coses, perquè a la Vall d'Aran no només hi ha ossos, no només hi ha muntanya, no només hi ha neu, turistes, esquiadors, excursionistes, la llista podria ser llarga, també hi ha...
Cultura.
Posem-hi cultura.
M'agrada molt els solidaris.
Avui volem posar música a aquests solidaris que estem fent des de la Vall d'Aran amb una de les veus, Albert, diuen, amb més projecció d'aquesta terra. Parlem d'una cantant, acordionista i guitarrista que està portant l'occità més enllà d'aquestes fronteres.
I m'han dit d'ella que té una personalitat tan lliure com l'aire fresc que baixa de la muntanya. Us estem parlant de la Lidé Sans. Bona nit.
Bona nit.
La música manceix les feres? Et puc preguntar, abans de començar, si estàs a favor o en contra de l'os goiat, o posicionar-te potser et pot fer perdre públic.
Ui, és un tema molt delicat i molt complex, això que em demanes ara. Aviam, jo crec que el debat recau més que en el què, no? En la pròpia presència de l'os, crec que el debat recau més en el com s'ha fet aquesta reintroducció de l'os. Personalment no crec que la pròpia presència de l'os sigui quelcom que pugui ser directament perjudicial per nosaltres, perquè l'os ha estat present aquí durant molts anys i el que és estrany és que no hi sigui. També confio en que la decisió de reintroduir-lo respon a uns plantejaments de futur i a una manera de viure i de conviure amb el nostre entorn natural que és beneficiosa per tothom. Ara bé, el com s'ha fet aquesta reintroducció igual deixa bastant que desitjar, no? I potser crec que sí que ha faltat més informació, ficar més a disposició de la gent que pot tenir una relació més directa amb l'os, doncs eines, no?, per fer front a aquest canvi i sobretot un acompanyament amb els ramaders d'una manera més directa, no? Un treball més de camp en aquest sentit. I també de la gent, dels propis usuaris de la muntanya. Eh? A mi personalment no em fa cap polos, però clar, jo no tinc una relació tan directa com poden tenir ramaders. Clar.
Parlem de la teva música, cantes en aranès, cantes en occità. Moltes vegades la música d'una llengua minoritzada s'acaba reduint al folklore, la música tradicional. En el teu cas, parlem d'una proposta moderna plena de mestissatge, reggae, ska, soul, rumba, bossa nova, amb influència de molts estils musicals. D'on et venen totes aquestes influències?
Ai, mira, no ho sé. música que he estat escoltant durant la meva adolescència, suposo, sí. Música mestissa. Jo crec que amb aquest nou disc que hem publicat, el que hem trobat realment és un so especial. I la música, sí, influències de músiques del món diverses.
Com a cantant, suposo que quan et decideixes a cantar en aranès, ets conscient que això farà que tinguis un mercat limitat. Vas dubtar mai de si fer-ho en una altra llengua, en català o en castellà, per aquest motiu, per arribar a més públic, o no t'ho vas arribar a plantejar mai?
No, de fet, mira, quan vaig començar a cantar, vaig fer-ho en castellà. I això, bueno, tenia 15 anys, quan vaig començar a fer les meves primeres cançons i tal. I cap a l'edat de 17-18 anys, que era quan començava a fer els meus concerts amb les meves pròpies cançons i tal, home, vaig veure que tenia un conflicte interior bastant important, i era que per una banda estava veient que la meva llengua, no, amb la que he après a llegir, a escriure, a parlar, bé, és una llengua minoritària, minoritzada, i que va perdent parlants amb el llarg del temps, no, amb el pas dels anys. I per una altra banda, estava fent concerts i estava cantant en castellà, no? Hi havia gent que començava a seguir i que m'escoltava, i ho feia en castellà, i això no podia ser. I aleshores va ser allà quan em vaig donar compte que havia de cantar en aranès. I des d'aleshores, vull dir, he descobert tot un món, i he descobert que la meva sinceritat a l'hora d'escriure i de cantar passa molt per fer-ho en aranès. Em sento molt millor.
La Lide Sanz avui no ha vingut pas sola, ve acompanyada del guitarrista i percussionista Paulín Curtial. Què tal? Bona nit.
Hola, bona nit, molt bé.
Quina cançó tocareu avui, Lide?
Bé, tocarem la cançó d'Aigua Infinita, és la cançó que obre el disc, i és una cançó que esperem que us agradi.
Som-hi.
Encara soy impregnada d'estes olors, més torni a caminar. Torni a caminar, un viatge més, torni a caminar. Hem mirat cap tot de petar, que rebrem bat, que aquí ho ve, ara ja hi ha lluit. Eira, mi estela, silenciosa i poderosa. Me perdone, m'accepta compassió a mi, la me perdone i accepta compassió a mi les meus errors, les meus patacs, les meus caigudes, era mi manca de fe. Era mi manca de fe.
Els dels Solidaris no hem trobat l'Os Goyat, però a la Vall d'Aran hem descobert la música de la Lide Sanz. Som la Sílvia Andrés, la Mònica Roca, la Gemma Safontria, el Santi Soler, el Josep Maria Marçà i l'Albert Segura. Gràcies també al José Badia i a l'Alvar Ordóñez, de la delegació de Catalunya Ràdio a l'Aran. Tornem dissabte que ve, no l'altre, que juga l'Espanyol Barça, amb més ràdio fora de la ràdio, amb més idees per canviar el món.
Cansa de agestiues, debemos durar-nos a aquest camí. Leu, leu, florirà, s'ha acabat guardant de rei. I a sort, ei, de qui la va cercar, mos sobre res destí. Ser horitzó guardant.